A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart a 12 del matí. Recuperem una informació, ja que estem en el temps de la nostra història, que els dèiem a l'inici del programa, i potser de cara a aquestes festes, si algú de vostès troba el llibre o hi té interès, sàpiguen que s'ha editat Tots els noms, les víctimes de la Guerra Civil al Penedès, un treball de l'historiador Ramon Arnabat, que ha rebut el suport del Memorial Democràtic i on es fa constar els noms i els cognoms de les 3.096 persones, almenys aquestes són les que comptabilitza el llibre, que van perdre la vida durant la guerra a l'Alt i al Baix Penedès i al Garraf. La nota de Vilanova Digital ens diu que es tracta d'una xifra considerable en relació als 93.760 habitants que tenien al Baix Penedès i Garraf en aquells moments. El llibre es va presentar el dijous passat en un acte on varen participar el director del Memorial Democràtic, a més d'altres persones. Està dividit en dos capítols al llibre. En el primer realitza una anàlisi de les diverses tipologies de víctimes i les seves característiques, i en el segon s'ofereixen llistats de les víctimes mortals de la Guerra Civil de l'Alt, el Baix Penedès i el Garraf. Amb la publicació de la recerca es vol contribuir a restituir la memòria i la dignitat d'aquelles persones que varen morir a causa de l'acció directa de la guerra o de la violència revolucionària i contrarrevolucionària a les comarques del Penedès. Ignasi, bon dia, bona hora.
Bon dia. En relació amb això, vull fer constar que pel que fa a Sitges, no a Garraf ni a Sitges, sí, en el llibre, en la part de comentaris i apèndix del llibre del dietari de la Guerra Civil de Bonaventura Julià, els de Sitges ja hi són, i potser més complerts que allà, no ho sé, clar, sí? no he vist el llibre d'això, però jo diria que tots els morts, no solament els morts sinó també els exiliats, els represaliats, els que van patir judici, els van portar a judici els franquistes, tot això allà hi és. Vull dir, clar, potser hi ha gent que encara no ho sap, que potser un parent seu està allà, i sí.
Sí, en qualsevol cas val la pena refrescar la memòria.
Exacte,
a l'entorn.
Exacte, com a mínim anar a la biblioteca, mirar-se els apèndixs al final, i si resulta que hi ha algun parent, fins i tot algú li pot interessar tenir-lo el llibre.
Altra cosa no, però em sembla que, més enllà de la figura de Bonaventura Julià, l'Ignasi Maria Montaner ens deia que en poques ocasions un llibre sobre història ha donat tanta informació com el dietari de Bonaventura Julià.
Sí. És a dir, no solament pels comentaris, perquè hi ha una quantitat enorme de notes, i pràcticament de qualsevol persona que surt en el diari d'en Julià, a baix hi ha una nota explicant qui era. No solament per això, sinó pel mateix diari d'en Bonaventura Julià. Jo estic admiradíssim, potser em repeteixo, però és igual, ja ho he dit alguna vegada aquí, estic admiradíssim de la capacitat de saber coses que tenia el Bonaventura Julià. Per posar un exemple, la mort d'en Companys. La mort del Companys no va córrer. És a dir, ho sabia gent a Barcelona, però si es corre, no corria. Hi havia, per exemple, un catalanista acèrrim, Maurici Serrahima, que va escriure unes memòries, que era de la Democràcia Cristiana, que va estar en contacte amb tots els centres, diguem-ne, de conspiració contra el règim i tal,
sí,
i que en les seves memòries diu: no parlo de la mort d'en Companys perquè no ho vaig saber. I en canvi el Bonaventura
Julià
ho
sap.
Diu, el Bonaventura a Sitges, no a Barcelona, a Sitges va assabentar. De manera que, en fi, jo no sé si dir que era molt xafarder o que tenia unes fonts d'informació notables, perquè ho sabia tot. Sabia tot.
I per descomptat, cal creure, per tant, fil per randa, tota aquella informació que hi ha en el dietari.
Sí. En aquest cas, el Bonaventura Julià era una persona molt especial, que
va ser res, no? És que si us ho havien sentit en un soroll de fons, sembla que és un artefacte que hem instal·lat, que fa... que fa unes pertorbacions de por, eh? Sí, sí, què vols dir? Ja està, ja està, ja, resol, ja, resol.
Perquè veia que estaves patint per
no,
això.
Sí, anava a dir, dic, sento algo a part d'en Montaner, sento algo. I no era, no era res, no era cap boicot. No, però és a dir, el llibre de Bonaventura Julià, en aquest cas. És un referent
estava
des del...
dient que el Bonaventura Julià era una persona molt especial, amb unes idees molt concretes, i em temo que no en el dietari, sinó al llarg de la seva vida i a l'Eco i en la seva vida política,
sí,
doncs deformava una mica les coses. Però en aquest cas, el cas exactament concret del dietari de la Guerra Civil, diria que es limita a dir objectivament el que passa, sense fer ni comentaris ni res. Fins i tot hi ha casos en què són estranyíssims. Per exemple, ell i el vell de l'Eco, en Soler i Cartró,
sí,
eren carn i ungla. Vull dir, cada dia de l'any, cada dia anaven, el Julià anava a casa del de l'Eco, s'asseia allà, m'imagino que al començament xerraven molt, però al final ja no xerraven. S'asseien un al costat de l'altre. El Josep de l'Eco actual,
sí, sí,
m'explica que li estranyava això. Anava allà i els deia que no dieu res, diu, és que ja ho tenim tot dit. Per tant, eren carn i ungla. Doncs a la mort d'en Josep Soler i Cartró simplement diu, ahir es va morir el Josep Soler i Cartró. I l'endemà, ahir el van enterrar i no sé què hi va assistir.
Sense fer cap altra mena
sense
de...
Sense fer cap comentari. I això ho fa tot, pràcticament tot l'any, tots els 3 anys, no? Per tant...
Cal creure, sí, en aquest sentit, que...
que és molt objectiu.
Que és molt objectiu en la forma de detallar els diferents esdeveniments. Uh-huh. Què ens queda per estudiar de la Guerra Civil?
Jo diria que no gaire... Bueno, a veure... No ho sé. És a dir...
Fa de mal el bicho encara?
No, perquè hi hagi problemes ni res, no? No, estava pensant realment a veure que hi havia alguna cosa. Jo diria que queda molt, queda per estudiar la documentació de l'Ajuntament. És a dir, la història de la Guerra Civil s'ha fet a Sitges.
Sí, no, sí, 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 sí.
S'ha fet amb el diari d'en Julià.
De la Quima Cavallol.
Amb el de la Quima Cavallol, amb les revistes que el Front, que va començar a sortir al començament, i poca cosa més. Hi havia en Plaça... Que volia fer un treball que em sembla que li va subvencionar l'Ajuntament i tot, que havia de fer un treball sobre la Guerra Civil a Sitges i que va anar fins i tot amb les subvencions de l'Ajuntament, va anar a Madrid, va anar a Salamanca, és a dir, va profunditzar en el tema, però no sé si l'ha acabat el treball o no, i que jo sàpiga, bueno, segur, publicat no ho està. Segurament que aquest treball es diria algunes quantes coses més, eh? Fora d'això, vull dir, em sembla que ja tot està bastant estudiat. Mm-hmm. El que no està tan estudiat és de després de la Guerra Civil.
És a dir, està estudiat la guerra, no tant la postguerra.
La postguerra, clar, perquè va ser una època molt lletja, tothom té por d'obrir la caixa, i hi havia odis, rancúnies, hi havia venjances, i a més en la documentació de l'Ajuntament totes aquestes històries privades no hi entren, no? Simplement la documentació de l'Ajuntament després de la Guerra Civil va sortir a l'Eco, perquè l'Eco, a diferència del que passa ara, doncs cada ple de l'Ajuntament anava un representant de l'Eco, el pare de l'Eco actual, el Soler Tassis, s'asseia allà, anava prenent notes i després sortia. La història aquesta ja comença amb l'Eco i amb el Baluard, sempre donaven un resum de les actes municipals, no? I després de la guerra van continuar, però posteriorment ja ho van deixar. Però a part de que això ja era coneguda, vull dir, el que interessa és les petites
totes
històries,
les circumstàncies,
i com que la gent es va morint i ja no en queden, vull dir, em temo que la realitat de la vida profunda de Sitges després de la guerra no d'això. En canvi, el temps de la República sí, perquè se sap qui van matar, sap de qui eren les famílies, vull dir... Mm-hmm. cap de les dues està completa, però la de postguerra...
La de postguerra està molt més incompleta que la d'abans de la guerra. Sí. Tot això a partir, com us dèiem, d'aquest llibre titulat Tots els noms, les víctimes de la Guerra Civil al Penedès, però com deia l'Ignasi Montaner, en el llibre de Bonaventura Julià hi consten tots els morts de la guerra a Sitges.
Concretament a Sitges.
O sigui, aquí tinc interès.
El llibre pot ser molt interessant. Aquest Bernabat, que és el president de l'Institut d'Estudis...
Això recordava, exactament.
...penedesencs, doncs ja porta temps, és historiador, i anteriorment es dedicava al segle XVIII, i ara porta potser 10 anys concretant-se només en el Penedès i perseguint la gent perquè faci treball sobre això i sobre l'altre, i treballant-hi ell, perquè és molt difícil trobar gent que vulgui treballar amb aquestes coses.
Capbussar-se en aquesta qüestió.
Que vulgui treballar, no amb història, que això més o menys sempre hi ha gent, sinó que vulgui treballar en les manies d'un altre. En aquest cas, la mania de l'Arnau Abat, que és això,
no,
és una bona mania,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
No critico, però vull dir...
Que vulgui treballar en els encàrrecs d'un altre, sí, vols exacte, dir en aquest sentit. Eh?
La Generalitat va donar una subvenció per pagar a cada municipi algú que fes participes en aquest treball, i m'imagino que els resultats no han estat gaire bons. En alguns casos... perquè no hi ha ningú en el poble que té ganes de fer-ho.
Yeah.
I en altres casos, perquè el que va donar, en el cas de Sitges concret, en altres casos el que va donar la Generalitat pot pagar el treball petit, d'un poble petit.
D'acord. On estigui més o menys tot bastant clar ja abans de començar-se a posar.
Un
no?
poble que són quatre gats.
D'acord.
Però a Sitges, amb 2.000, 3.000 o 4.000 habitants, vés a veure les hores de feina que suposa, no les paga una subvenció paga de la Generalitat.
I hores de feina són moltes, sí, tant, són moltes, perquè això sí que és capbussar-se en un mar d'on exactament no saps què en sortirà. Algunes coses molt clares i altres no gens. No?
Aquell
no,
aquell abans, el Plaça al començament ho va acceptar, diu, bueno, ja me'n cuidaré, i al final hi va renunciar perquè dic, escolta, m'hi ha de passar unes hores que no en trec res, d'això, no?
Allò de sempre. Doncs sí, aquestes són les coses que han quedat penjades, però en qualsevol cas l'estudi promet ser molt interessant, ja en parlarem amb Ramon Arnabat. On ens havíem quedat?
Molt bé.
En quin carrer ens havíem quedat?
Estava parlant de... recordo, per qui no ho sap o qui no d'això, és que estem parlant d'ampliacions del poble, barris que van creixent, urbanitzacions, últimament urbanitzacions, perquè ja són al mig de les muntanyes i tal, no? I llavors estàvem encara bastant al començament, concretament a l'urbanització de Terramar, que és cap a l'any 1918, una cosa així. Ja havien començat a parlar...
d'en Francesc Armengol, si no recordo malament.
Armengol, qui era aquest, què va fer, què d'això, no? I ens vam parar, doncs aquí. Aleshores, una de les primeres realitzacions de Terramar va ser a l'hotel. L'hotel, que concretament era... bueno, ja no existeix. Tothom coneix actualment l'hotel Terramar, que és aquell hotel en forma piramidal i amb balcons una vegada més endarrerits un de l'altre. Doncs a darrere, que hi ha un carrer, al costat d'aquest carrer, a l'altra vorera d'aquest carrer, hi havia una antiga masia que es deia el Cellerot, que era la mestressa de totes aquelles terres al voltant, no? I aleshores, quan es va fer la urbanització de Terramar, es va adequar i es va convertir el Cellerot per hotel. Que com que després, tots aquests hotels, tant el vell, el primer aquest que dic, com el d'ara, és complicadíssim saber com es deien. Us deien Terramar Park Hotel, altres Hotel Park Terramar, altres Hotel Terramar, altres Gran Hotel Terramar, de manera que buscant a l'Eco, cada dos per tres...
Hi ha denominacions diferents.
Ha canviat de nom.
Molts sitgetans, però en deien l'hotel del golf, em van acabar dient, en molts casos, per situar-lo més o menys de l'apartat del gran.
Està a l'entrada del golf.
On era l'entrada del golf, exactament.
Del golf, no? Bueno, doncs aquest... van convertir aquest...
aquest cellerot, aquesta masia...
en l'hotel... per no dir el nom que tenia, l'Hotel Terramar, no? L'Hotel Terramar, que amb el temps, quan es va fer el següent hotel, a part de dir-ne l'Hotel del Golf, també hi ha l'Hotel Petit de Terramar. Llavors això ho van construir cap a l'any 1920 i, a més, a continuació, darrere, entre aquest hotel, el Cellerot, i la via, van fer uns jardins, els jardins de Terramar, que encara que no està del tot clar, sembla que els va dissenyar l'Utrillo, Miquel Utrillo, i que els va fer, els va portar a terme un senyor que es deia Salvador Robert, conegut pel Tirano.
El Tirano que va immortalitzar Rossinyol.
Sí, suposo.
Vaja.
No, clar, és que no hi ha altre, no hi ha altre anava Tirano. Dir, no. Sitges, no?
Almenys immortalitzat en la pintura.
Era un personatge curiosíssim, era barber, però a més també era... tenia aficions culturals, de manera
inquietuds, allò,
que lligava i relacionava de seguida amb tots els pintors i artistes i el Rossinyol que veien a Sitges, i també era jardiner. Tenia, pel que fa a la barberia, va tenir durant un temps una barberia allà al carrer Jesús, on posteriorment hi va haver el locutori de la Telefònica,
sí,
més o menys davant del carrer Sant Bonaventura.
Davant del carrer Sant Bartomeu.
Ai, Bartomeu, perdó, sí. I anava sempre amb un barret tou així mig despenjat, vull dir, era un personatge pintoresc, d'aquests que actualment ja no n'hi ha. Abans a tots els pobles hi havia un personatge, els personatges pintorescs. Jo vaig estar un any a Calella i allà hi ha un llibre, un va fer un llibre d'història de Calella, i al final hi havia un apèndix en el qual hi havia potser 15 personatges pintorescos, i explicava com es deia, què feia, les característiques
pintorescos, bohemis, singulars, vaja,
exacte, gent que viu sota un pont i coses d'aquestes així. Igual que després en Salvador Espriu va fer d'Arenys la seva mitologia, quan parla de Cinera, i surten tota una sèrie de personatges que són els personatges pintorescos de la seva infantesa. Aleshores, aquí Sitges també n'hi havia. No, potser no tants, però almenys jo no n'he sabut trobar tants.
Però com a mínim, en Tirano formava part, sí, d'aquesta...
formava part d'aquest d'això, però a la classe superior. Era un personatge pintoresc culte, de categoria.
I que relacionava amb el món, cultural.
Amb el món artístic.
D'acord, o sigui que era barber, però també jardiner.
Sí.
Per això tant servien les tisores, sí, de tallar cabells com les tisores de podar.
Però era jardiner important, eh?
D'acord.
No era això, mira, arregla'm aquesta planta.
D'acord, no. Sinó un dissenyador de jardins, per dir.
Sí, sí, i també va participar molt en les exposicions a Clavells, també, bueno, aleshores ja tenim el hotel petit, però aleshores es va pensar que allò era poca cosa per Sitges, que no és dades de més categoria. Es va fer un projecte faraònic en el qual es va dissenyar un hotel on és ara actualment, i a més les roques sobre el mar, allà davant hi ha unes roques que es diuen les Anquines, que actualment estan més o menys tapades, bueno, totalment ocupades pels braços del port. Doncs sobre aquestes roques volien fer un casino. I hi ha dibuixos en què es veu l'hotel posat, un trosset de mar.
Sí, i aquest casino, aquest edifici enorme.
Sí, el casino al mig del mar. No?
D'acord.
De manera que es va voler fer això. Ara,
que era obra, si no recordo malament, el projecte de l'arquitecte, no recordaré el nom de l'arquitecte, del cinema Coliseum de Barcelona. I si s'hi fixen molt bé en el dibuix d'aquest casino de Sitges, s'assembla molt a la façana del cinema Coliseum de Barcelona, aquella columnata, aquelles dues menes de torres que marquen la façana. Doncs el disseny, si fa o no fa, era el mateix. Sí, això no va arribar a fer-se mai.
No va arribar. La cosa era massa...
massa volum, massa ambiciosa.
I al final es va decidir fer un hotel normal i corrent. Vull dir, no el d'ara, perquè ha canviat moltíssim, però un hotel normal. Es va començar l'any 23, però resulta que el cèntim... Bueno,
10 anys es van estar, no?
Sí, sí. Van estar molt de temps perquè va venir la crisi econòmica després de la Primera Guerra Mundial, va venir la crisi econòmica, i va estar paralitzat des de l'any 25 fins a l'any 29. Aleshores, la cosa ja molestava aquí Sitges, igual com posteriorment va passar el mateix amb l'hotel Calípolis, que també va estar obres, i al final l'Ajuntament es va haver d'enfadar i va dir o acaben o es posen una multa. No sé si era la gràcia.
Ara ens costa, però, d'imaginar 4 anys d'obres aturades.
Sí, sí. 4 anys.
Anys d'obres aturades.
I
d'un edifici que va trigar 10 anys a acabar-se.
I aquell ciutat jardí tan bonic, amb un esquelet d'aixes per allà, la cosa no deixa. Bueno, aleshores es va constituir una societat per acabar-lo, i al final van aconseguir acabar-lo tot i es va inaugurar l'any 33, l'any 1933. Tinc entès que acabada l'obra, però per dintre
encara estava
i tal, van inaugurar sense estar acabat del tot, no? Allò del Terramar i tota l'urbanització, evidentment va portar a la Ciutat Jardí a gent de categoria. I sembla que la gent de categoria juga al golf. I llavors, ja l'any 22, per tant, 2 o 3 anys o 4 després de començar-se l'urbanització, sí, ja es va crear el club de golf.
Que és, si no recordo malament, el segon més antic de Catalunya.
Pot ser.
Molt probablement, com a mínim un dels més veterans, això està clar.
Que va ocupar la plana que hi ha a l'altre cantó de la Riera, per entendre's, entre l'Atlàntida i la Riera, i que al començament va ser un camp, no sé si era reglamentari o no en aquella època, només tenia 9 forats, perquè això dels 18 forats que té actualment es va fer cap als anys 60 o 70 o més tard, a l'altra banda de la via. Va començar amb 9 forats i l'any 27, 5 anys després de començar-se a jugar a golf, es va crear el club de golf. I l'any 55, per si algú, suposo que hi ha gent que ho recorda, i és un d'aquells records que agrada tenir perquè ha desaparegut, hi havia un pont penjat sobre la Riera, un pont estil així.
Aquell pont és de l'any 55?
Sí, l'any 55, sí.
Era, vaja.
Era. És amb uns
sí, un pont,
cables de cer.
Sí, un pont penjant, vaja.
I que servia, que al començament hi havia un pas, la gent passava més o menys amb 4 fustes posades a la Riera. I clar, normalment la Riera no porta aigua, però el dia que em portava sabia que el pont penjant va quedar la cosa arreglada. Una altra cosa relacionada amb la Terramar és el port. De fet, el port es va començar l'any 1930, però no tal com és ara, que és una mena de cercle que tanca,
sí,
sinó simplement un espigó, un simple espigó. I la raó que es va donar llavors va ser que els fonaments
de l'hotel
hi havia humitat, i que segons com anaven les avingudes d'aigua i coses així, que hi entrava humitat. I clar, fent-hi un sol espigó, jo no sé si allò es podia, però la raó que van donar a fer l'espigó per això, no? Teòricament també van dir que amb allò es volia començar un port de refugi. Un port de refugi pels pescadors de Sitges, quan hi hagués tempesta o així, que venien de Vilanova i no podien arribar al port de Sitges perquè estava d'això, doncs que es fiquessin
allà momentàniament.
Sí, però no, de fet, no, ja dic, només es va fer un sol braç i per tant de port no ho era. Els dos braços es van fer després de la guerra i els va fer a Montornès. Montornès va, no sé si va ser la primera obra que va fer, perquè Montornès era de fora, no de Sitges, va venir aquí, no sé si era la primera obra que va fer o no, però ho va fer a Montornès.
O sigui, en Frederic Montornès.
Sí, Frederic. Després va ser regidor.
Que després va ser president de la Comissió de Festes, si no recordo malament.
Gran protector dels esports, i encara tant. Recordo
que... Sí, sí, una persona amb molta preeminència en la vida
sí,
pública,
sí,
i tant.
Sí, cada vegada que et trobava es treia de la butxaca un clauer que deia Club de Futbol Sitges, i et donava un clauer.
I sí, molts sitgetans ho recorden, un home amb molta empenta, exactament, i amb molta empenta i amb molta iniciativa.
Sí. Bé, més o menys, hi ha moltes coses per dir, però clar...
El Terramar va ser durant la guerra?
Si sí, no recordo malament, va convertir-se en... hospital, hospital de
campanya?
Bueno, portaven ferits al front, no? I una altra cosa que també hauria hagut de dir, però jo tinc un guió aquí, vaig seguint la llista, i com que no ho vaig apuntar d'això...
L'Ignasi en diu guió, però... si ho veiessin... però...
És un guió que només l'entenc jo.
Ah, per això mateix, dic, això és com els apunts del col·legi, que a vegades només els entenia qui els havia escrit, doncs en el cas de l'Ignasi tres quarts del mateix. Què t'havies deixat?
Sí, una altra cosa que també s'havia dit, però és que em sembla que ja ho vaig dir una altra vegada, és el cas de l'Estraperlo. Que
va néixer allà, precisament.
El senyor Strauss i el senyor Perlo, d'aquí ve el nom Estraperlo, que havien inventat una ruleta trucada, que, clar, trucada vol dir que feia sortir els números que a ells els hi convenia, i que el van intentar posar aquí a Catalunya, i el lloc que se'ls va córrer va ser a Terramar, no? A Terramar ho van intentar
aquí,
i
aquí totes ens ponen, sempre.
Em sembla, si no ho tinc mal entès, que no van arribar a funcionar.
D'acord.
Que el president Companys es va empipar molt i els va dir que
sí,
el president Companys, concretament, que anessin a pastar fang. I llavors se'n va anar a Sant Sebastià. I també van tenir una sèrie d'embolics. I, bueno, la qüestió és que l'estafa aquesta va córrer molt, el nom, i després de la guerra, doncs, els que venien... pa i oli...
Anava a dir, perquè el significat de la paraula es va eixamplar, perquè
sí,
després
sí.
Estraperlo no definia, diguem-ne, una ruleta trucada, no?
No. Era simplement, doncs, burlar la llei. Sense...
O comerç paral·lel, per dir-ho així.
Exacte. Després de la guerra tothom sabia el que era Estraperlo, i clar, tu no, perquè ets jovenet, però jo vaig menjar pa d'Estraperlo.
Home, doncs em va provar.
Sí.
Vaja.
Sí, sí.
No en tens mal record, sembla.
No era dolent.
I era
famós després de la guerra, que quan venia un tren de Tarragona o del camp, tothom venia amb sacs, i quan arribava a prop de la ciutat, com que ja sabien que l'estació els estaria esperant la Guàrdia Civil, quan el tren a prop de l'estació baixava la velocitat i hi havia les tanques que separaven les vies,
sí,
del tren dels,
sí,
carrers, la gent vinc
a tirar els sacs
per sobre les tanques aquestes, i a l'altre cantó hi havia el que tocava esperant
a la mercaderia,
De manera, són coses d'aquestes pintoresques.
11 i 41 minuts. La reforma del Terramar, què va ser, cap als 70? La reforma de l'hotel?
Sí.
Tal
sí.
I com ho veiem,
no,
ara?
No ho he aconseguit aclarir, perquè curiosament, que jo sàpiga, l'Eco no diu el lloc, així és com explica moltes coses,
sí.
No diu el lloc. S'han fet les obres per reformar l'hotel Terramar. Tinc entès que era cap als 60, però 60, finals dels 60. Però,
és que rep el tipus d'edifici, no? Però,
sí,
però...
sí, sí, no ho sé segur. No ho sé segur. Abans era un edifici tipus clàssic d'aquests...
No tipus Martino, però amb això...
Per exemple, com l'hotel Sugur, una cosa així normal, amb un punt, i després van convertir en aquella mena de piràmide, que no sé si és gaire estètic, a mi no m'agrada, però pot ser que hi hagi que li agradi.
La reforma del Sugur va ser el 65, o sigui que, ja, que de,
voltant,
per aquells voltants.
Al voltant d'això, sí.
En un mes hi tornarem. Bones festes, Ignasi.
Igualment, bon Nadal a tothom, feliç any 2011...
Anava a dir, no t'ho pensis més.
Clar, és que el costum del 2010 és allò, començaments d'any, quan has d'escriure una data, és facilíssim posar el 5 de gener de 1911, 5 de gener de 1910, o de 2010. És facilíssim, m'hi ha passat, suposo que tu també, vull dir, no ets perfecte. Tu.
No, qui ho és? Ara, és que ara m'ha fet pensar en una anècdota que Francis Ford Coppola va fer una conferència a Marrakeix i deia, com a mínim suggeria a tots aquells que han d'aprendre, que ell es definia com a estudiant, que qualsevol cosa que s'escrigui, del que vegin o del que creguin, que hi apuntin sempre la data.
Yeah. Sí, sí.
Diu sempre, el primer que s'ha de fer és apuntar la data.
Aquest senyor va dir la cosa més encertada que he sentit. Tu saps la quantitat de papers que he trobat a casa meva o en llocs d'això, que diu, bueno, i això de quin any és? Home, més o menys...
Més...
No serveixen de res els papers sense data.
Diu la data. Qualsevol cosa que escriguis, de què penses, de no sé què, la data.
Fotografies que fa
quantes fotografies tens de la raó?
I això de quan és? Ah, no ho sé, espera, deixa'm pensar una mica. Aquest tenia 3 anys.
És una bestiesa, sembla una ximpleria, sí. però després, diguem-ne, que es moren els protagonistes de les fotografies i aquella data queda ja per ignorada per sempre més. No?
Tothom diu, no, és que això jo ja me'n recordo, això, però escolta, et moriràs.
Quina... L'any que ve...
Cal suposar, perquè no hi ha ningú que...
D'acord. Home, cal suposar-ho, Cal suposar-ho. Ignasi, bones festes, bon any també.
Igualment.
Ens retrobem l'any que ve, tornem de seguida.